Serà un equipament de barri on podran tenir un espai com és l'auditori, on es podran fer xerrades, jornades, determinades activitats que poden tenir un ús més amplis.
Les obres del casal de gent gran de Sant Josep estaran acabades a la tardor. El projecte inclou un auditori que tindrà vocació d'equipament de barri i entrada pròpia. Les obres del nou casal de Sant Josep tenen un pressupost de més d'un milió d'euros. Bona tarda. De seguida ens centrem en les obres d'aquest nou casal de la gent gran de Sant Josep. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Institut Eduard Fontseré fa avui una jornada de vaga per exigir l'estabilitat de les places de les treballadores socials del centre. Demanen a la Generalitat la creació de places estructurals que donin continuïtat a l'equip social d'aquest institut de la Florida. Una demanda necessària per les funcions que desenvolupen i per la importància de treballar en projectes a llarg termini.
Que les estructures tal com ara estan organitzades no estan donant respostes, són molt precàries. I la complexitat va més ràpid, cada cop és més ràpid, i les estructures se'ns estan quedant curtes. Per tant, estem dient, ei, espavilem-nos, hem de sostenir tots aquests nanos amb tota la seva diversitat i tota la seva complexitat.
L'Hospital de Bellvitge ha organitzat pel pròxim 12 de juny la primera jornada de transparència per la ciutadania. En el decurs de la trobada es presentaran alguns dels projectes innovadors més destacats de l'hospital per a la millora en l'atenció.
Hem pensat que potser havia arribat el moment de que aquesta ciutadania que ens té tanta confiança, nosaltres els hi puguem retornar amb transparència, explicant què fem, què estem fent ara, quines són les coses que nosaltres creiem que són rellevants i de les que es poden sentir orgullosos i cap a on anem de cara al futur.
I en esports, el Club Tenis Taula L'Hospitalet treballa per assegurar una presència competitiva la temporada vinent a la Superdivisió Masculina. Entre els objectius, millorar la plantilla i comptar amb una instal·lació adient.
La nostra idea és fer un esforç. L'Ajuntament ens ajuda molt i seguirà fent. I la cerca de patrocinis, les transmissions quan juguem Superdivisió, doncs hi ha tanques que es poden publicitar. Hem de buscar un patrocinador nou que ens aporti molt més. I això ja és una tasca meva, de la Junta Directiva, i estem fent l'impossible perquè això sigui viable.
El projecte del nou casal de Sant Josep, que fusionarà l'antic casal de gent gran del barri i les dependències de l'històrica seu de la ONCE, marxen a bon ritme i les obres de remodelació de l'espai és previst que estiguin enllestides a finals de setembre. La data d'entrada en funcionament, però, encara resta pendent, ja que després de les obres caldrà equipar el nou casal.
El futur casal de gent gran de Sant Josep comptarà amb més de 1.600 metres quadrats, delimitats pels carrers Prat de la Riba, Casanova i Migdia. L'entrada principal serà pel carrer Casanova. A hores d'ara, els nous espais ja estan distribuïts i s'hi estan instal·lant els conductes de climatització, a banda de serveis habituals com lavabos, bar, despatxos i sales de reunions i de lectura. També s'han previst espais per dur a terme activitats lúdiques i de socialització.
També temes informàtica, la lluita contra la bretxa digital, fer coses d'ofimàtica, també lectura i compartir, i poder compartir un espai de poder debatre, sobretot capacitació i habilitats, que també és una qüestió que ens estan demanant els nostres veïns i veïnes, i en aquest cas de la ciutat, però d'aquest barri de Sant Josep.
També s'ha projectat un auditori que tindrà funcions polivalents, ja sigui teatre, actuacions i xerrades, entre d'altres. De fet, l'auditori tindrà entrada pròpia i s'hi podrà accedir encara que el casal estigui tancat, ja que l'objectiu és que sigui un centre d'activitat ciutadana en general, no només adreçat a la gent gran.
Que sigui un espai on l'activitat cultural, sobretot les activitats relacionals, siguin el punt de connexió, com són ara fins ara els casals de la gent gran, però donar-li un plus afegit, no? Un valor afegit, sinó que serà un equipament de barri on podran tenir un espai com és l'auditori, on es podran fer xerrades, jornades, determinades activitats que poden tenir un ús més amplis.
Les obres del nou casal de Sant Josep tenen un pressupost de més d'un milió d'euros, que aporta l'àrea metropolitana de Barcelona. La rehabilitació estarà finalitzada a finals de setembre, però la data d'entrada en funcionament encara resta pendent, ja que després de les obres caldrà equipar-lo i col·locar el mobiliari.
La taxa d'atur a l'Hospitalet continua una mica per sota del 9%, segons les últimes dades publicades avui pel Departament de Treball. Al maig, l'atur es va reduir en 294 persones, cosa que deixa l'estadística d'atur registrat en un total d'11.769 persones sense feina o a demandant de feina. A hores d'ara, la taxa d'atur a la ciutat frega el 9%, gairebé 6 dècimes més alta que la mitjana de la comarca del Barcelonès. Avui l'Institut Eduard Fontserè de la Florida ha fet una jornada de vaga per exigir l'estabilitat de les places de les treballadores socials al centre. Concretament reclamen a la Generalitat la creació de places estructurals que permetin donar continuïtat als projectes i als vincles entre professionals i alumnes.
Un equip social que sigui estructural.
Aquestes són les proclames que aquest matí han ressonat pels carrers de la Florida en motiu de la vaga convocada a l'Institut Eduard Fontserè per exigir l'estabilització de les treballadores socials del centre. Al voltant d'una seixantena de persones han assistit a la convocatòria que reclama la Generalitat la creació de places estructurals que donin continuïtat a l'equip social del centre, una demanda necessària per les funcions que desenvolupen i per la importància de treballar en projectes a llarg termini.
Nosaltres considerem que la feina que fem, no, és de partir molt des del vincle que fem amb els joves i amb les famílies. I si això s'ha d'anar construint de nou cada tres cursos, dos cursos, és molt difícil de poder acompanyar-los i respondre les necessitats que tenen.
Elles són Tània Moriana i Helena Aracil, educadora social i tècnica d'integració social, respectivament, que porten 3 anys al centre com a part del programa de complexitat. Tot i que en el cas de l'Institut de la Florida la problemàtica es personalitza en les seves figures, la seva reivindicació es vol estendre a altres centres de Catalunya com una qüestió estructural.
Promovem que tots els centres que estan en la mateixa situació que nosaltres que també es mobilitzin, perquè és això, no? La lluita ha començat a l'Institut Eduard Fontserè com ha sigut aquí, però que no lluitem per l'Helena i per la Tània, sinó que lluitem per les places.
S'ha de ser conscient del moment en què estem vivint, de l'alta complexitat que hi ha dins de tota les aules, cada cop més alta, i s'han de posar les piles en les estructures, perquè les estructures, tal com ara estan organitzades, no estan donant respostes, són molt precàries. I la complexitat va més ràpid, cada cop és més ràpid, i les estructures se'ns estan quedant curtes. Per tant, estem dient, ei, espavilem-nos, hem de sostenir tots aquests nanos amb tota la seva diversitat i tota la seva complexitat, demanem estructures.
Des de l'assemblea, constituïda per l'equip docent, professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis del centre, es considera que la tasca desenvolupada ha permès prevenir l'abandonament prematur i el fracàs escolar, així com procurar el benestar i contribuir a l'orientació dels alumnes.
Les 5 escoles bressol pendents d'integrar-se a la xarxa pública s'han sumat a la lluita de les famílies. Asseguren que l'Ajuntament no els informa sobre la municipalització que hauria d'arribar el curs que ve. També lamenten que no hagi rebut la subvenció d'enguany.
Famílies i equips directius de les 5 escoles bressol de la ciutat pendents de municipalitzar han unit forces. Des del 2023 esperen que es concreti el compromís de l'Ajuntament d'integrar-les a la xarxa pública d'escoles bressol. Un procés que es va acabar ajornant i que, segons l'últim anunci, hauria de culminar el curs que ve. Tot i això, lamenten que l'Ajuntament no els dona informació i posen en dubte que es compleixi el termini.
Feia 3 cursos que estem pendents de que se'ns municipalitzi, vull dir, això és el que ens havien promès des de l'Ajuntament. Entenem que el procés no és fàcil, que és llarg, que pot ser farragós, que hi ha una sèrie de complicacions, però clar, el que no podem fer és seguir mantenint aquesta situació eternament.
No sabemos bien qué pasos han ido cumpliendo, qué pasos faltan y si realmente es verdad que van a poder llevarlo a término el próximo curso y en qué condiciones.
Durant els anys que s'ha anat allargant el procés, l'Ajuntament ha incrementat l'aportació econòmica a les 5 escoles bressol. Entre els ajuts n'hi ha que es destinen a reduir les quotes que paguen les famílies mentre no arriba la municipalització. Enguany, però, asseguren que aquestes subvencions no han arribat.
El año pasado conseguimos una ayuda extra a la ayuda que ya teníamos, que no se equipara a ser municipal, pero estamos acabando el curso y aún, pues, en nuestro caso, no hemos recibido esta subvención. Han habido familias que han tenido que dejar la escuela por no poder hacer frente al pago de toda la cuota en el caso de nuestra escuela.
El no rebre aquests diners fa que nosaltres tinguem un dèficit mensual constant. Arriba un moment que econòmicament no podem seguir sostenint aquesta situació. Aleshores, nosaltres, per exemple, aquest any ens hem vist obligades a acomiadar dues companyes, a dues educadores, perquè teníem parella educativa a les aules i enguany pues, econòmicament no hem pogut mantenir-ho.
Ara els centres se sumen a la lluita que fa més d'un any van iniciar les famílies de les 5 escoles bressol de manera coordinada.
Hem decidit doncs, moure'ns, no? Fer aquesta trobada conjunta amb famílies i escoles i lluitar plegats per donar-nos suport els uns als altres en un moment en què creiem que, bueno, que ja és hora de que hi hagi una resposta ferma.
D'aquí uns dies es reuniran amb la regidoria. També han iniciat una campanya de recollida de signatures i intervindran en el proper ple municipal.
Sobre el procés de municipalització d'aquestes 5 escoles bressol, fons municipals asseguren que segueixen treballant perquè aquests centres passin a formar part de la xarxa pública. En aquest sentit, s'està treballant en diferents escenaris per poder garantir la viabilitat pressupostària durant els propers anys. Pel que fa a les subvencions per aquest 2025, remarquen que hi ha hagut diverses dificultats per tramitar-les i es preveu que l'escola bressol Estel Blau i Patufet la rebran aquest mes de juny i Garabatos, La Guagua i Nova Fortuny una mica més endavant. L'import subvencionat serà de 143,63 euros mensuals, que representaran 1.580 euros anuals per a cada alumne. Està previst per a mitjans d'aquest mes de juny una reunió amb les famílies per explicar en quin punt es troba aquest procés. Les sirenes que alerten de risc químic tornaran a sonar aquest dimecres a l'Hospitalet. Hi ha una vintena de municipis més d'arreu de Catalunya en una nova prova de protecció civil de la Generalitat. A la ciutat, les sirenes de risc químic se sentiran a les 10 del matí a Sant Feliu, Can Serra i Les Planes, a la zona nord, al centre i Sant Josep i també a Bellvitge i Gornal, a la Marina, al sud de la ciutat. Com és habitual, la ciutadania també rebrà missatges d'avís per SMS, als dispositius mòbils i membres de l'agrupació de voluntaris de protecció civil de l'Hospitalet també informaran a la ciutadania i repartiran fulletons a espais cèntrics i estratègics de la ciutat, com ara la plaça de l'Ajuntament. Les recomanacions principals en cas de risc químic són tancar-se a casa o a l'edifici més proper, mai al cotxe, ocupar les habitacions o les zones més interiors i tancar sempre els sistemes de climatització.
No demanem específicament en aquesta prova que les persones es confinin, però sí que volem fer aquest recordatori, no? De quan les persones sentin aquest missatge, quan vegin el missatge o escoltin les sirenes, doncs que recordin que el que haurien de fer en cas que es trobessin en un cas d'accident químic és doncs, confinar-se.
La Fundació La Vinya ha posat en marxa una campanya aquest estiu, que és Tenir un estiu és un dret, una campanya que va adreçada a infants i joves adolescents als barris de Bellvitge i Gornal perquè puguin fer uns casals d'estiu. I sobretot plegat en volem parlar avui amb l'Anna Cantos, que és educadora social de la Fundació La Vinya. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta campanya l'any passat anava adreçada a 60 infants dels barris de Bellvitge i Gornal. Aquest any s'ha doblat a 120. Una mica explica'ns el per què s'ha augmentat aquesta demanda i per què en aquest cas doncs, voleu que hi participin en els casals més infants.
Doncs mira, cada any ens hem adonat que el casal d'estiu genera una gran demanda, sobretot de les famílies que ja estem atenent, però també d'altres que s'apropen a preguntar. A més, cal tenir com en compte que l'estiu és molt llarg i, per desgràcia, el districte té pocs recursos disponibles per poder donar resposta a totes les famílies. A més, hem de tenir com en compte de que el cost de les activitats cada any puja. I les beques a les quals podem accedir, tant, ja siguin públiques o privades, no assumeixen el cost real de l'activitat. Per això La Vinya fa com aquest esforç per poder arribar a més infants i poder garantir el dret al lleure.
Tal com diu la campanya, el lleure dels infants és un dret. Des de la Fundació teniu en compte tot tipus de famílies i fiqueu especial incidència amb els més vulnerables de Bellvitge i Gornal. Quan arriba l'època d'estiu que no hi ha classes i tot plegat, la vulnerabilitat d'aquests infants augmenta?
Sí, la veritat és que l'estiu és una època bastant delicada. Pensa que durant el curs els infants compten amb espais de suport i de seguretat, com pot ser l'escola, el menjador o bé les activitats extraescolars, però és que això a l'estiu pues, desapareix. Llavors, clar, pot ser que algunes situacions de vulnerabilitat s'agreugin, pues, no? Perquè passen moltes més hores de casa, no hi ha rutines i també tenen menys possibilitats de relació i d'aprenentatge. És per això, no, que creiem, no, que el lleure no és un luxe, sinó és un dret que s'hauria de poder garantir a tothom.
Abans comentaves el fet de doblar aquestes beques perquè més infants puguin gaudir d'aquest estiu. Perquè això sigui possible, heu fet aquesta campanya de micromecenatge. Quin objectiu us heu plantejat?
Doncs ens hem plantejat poder arribar a 10.000 euros per poder becar a 120 d'infants i joves. Però és que aquests diners no és només per poder cobrir una plaça, sinó per poder garantir que cap infant es quedi fora del casal per motius econòmics. A més, també volem reduir al màxim l'aportació que hagin de fer les famílies vulnerables per poder així garantir un estiu digne i educatiu.
Els infants i joves adolescents de Bellvitge i Gornal, què els hi aporta, en aquest cas, a poder participar en un casal d'estiu, en una època, com comentaves, no, que la xarxa que hi ha doncs, de seguretat doncs, desapareix i només hi ha aquestes activitats d'estiu, què és el que els hi aporta?
Doncs mira, és que per nosaltres, bueno, pensem que els casals són molt més que un espai de joc. Per a molts infants són espais de relació, de coneixença, d'aprenentatge, també de descoberta, no? Després de tot un curs pot ser una bona oportunitat per poder desconnectar. I també per continuar creixent amb valors, convivència i també en autoestima. Però és que a més també es reforcen altres coses, no? Com per exemple les rutines, els hàbits i tot això mentre s'ho estan passant bé.
Els casals d'estiu de la Vinya, una mica, no sé si ens pots avançar què és el que teniu preparat per aquest estiu i com seran.
Doncs mira, aquest any hem preparat els casals de franges d'edat de 3 fins als 16 anys, amb activitats adaptades, ja siguin també sortides, tallers creatius, esport, jocs d'aigua, excursions i molt més. I l'equip educatiu s'ha currat molt i ha preparat una proposta molt, molt rica i molt diversa perquè els infants puguin gaudir d'un estiu diferent, ple d'experiències molt positives.
Ja per acabar, Anna, també et volia preguntar, a banda de què són les activitats d'estiu, una mica quins són els reptes que es planteja per endavant la Fundació La Vinya?
Doncs mira, reptes hi ha molts, però jo el que et diria és que a curt termini els reptes que hi ha seria poder continuar garantint, no? Continuar tirant cap endavant els projectes socials i educatius que tenim i també poder donar resposta a les necessitats de les famílies. Bueno, i poder-les atendre, perquè una de les nostres grans pors és que arriben moltes famílies i a vegades no donem abast. I potser també diria que més a llarg termini podria ser, no?, continuar treballant per poder garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom, sobretot de les famílies de Bellvitge i Gornal, i poder donar-li resposta a les necessitats, com he dit abans. I també, perquè això sigui possible, hem de poder accedir a més recursos i també continuar teixint comunitat amb el barri. També volem visibilitzar, no?, una mica la realitat de moltes famílies que, tot i estar molt a prop, moltes vegades són invisibilitzades.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat, d'aquests reptes, i esperem que aquesta campanya de micromecenatge arribi a aquests 10.000 euros que comentaves, perquè doncs, tots els infants i adolescents de Bellvitge i Gornal puguin gaudir d'aquest casal d'estiu. Que vagi molt bé, Anna, i gràcies.
Moltes gràcies.
I seguim parlant aquest informatiu i parlem ara de l'Hospital de Bellvitge, que organitza el pròxim 12 de juny la primera jornada de transparència a la ciutadania. Durant la jornada, els ciutadans podran plantejar dubtes o consultes sobre els diferents projectes que du a terme al centre sanitari.
Amb l'objectiu d'apropar el centre a la ciutadania, l'Hospital Universitari de Bellvitge organitzarà el proper dijous 12 de juny una jornada de transparència. Una iniciativa on es vol donar a conèixer als ciutadans què s'està fent a l'hospital, què s'ha fet fins ara i quins són els projectes de futur.
Nosaltres som un hospital d'alta complexitat, som un hospital terciari que arribem fins al sud de Catalunya, però nosaltres tenim una població de referència que és l'Hospitalet, que és el Prat, i és amb qui nosaltres treballem cada dia de l'any. Llavors, hem pensat que potser havia arribat el moment de que aquesta ciutadania que ens té tanta confiança, nosaltres els hi puguem retornar amb transparència, explicant què fem, què estem fent ara, quines són les coses que nosaltres creiem que són rellevants i de les que es poden sentir orgullosos i cap a on anem de cara al futur.
El primer trasplantament facial, la transformació del model d'atenció de salut mental, la innovació en el seguiment de la insuficiència cardíaca o la incorporació de l'experiència del pacient a la pràctica clínica, són alguns dels projectes més destacats que l'Hospital de Bellvitge ha dut a terme o posarà en marxa en els propers mesos.
Nosaltres volem que coneguin l'alta tecnologia que es fa a l'hospital, és a dir, coses com un trasplantament facial, com tot un programa de cardiologia que té com a voluntat que la qualitat i la salut de la nostra població sigui molt alta, però també volem explicar-los que nosaltres hem après a fer-ho amb ells, perquè sense ells és impossible. Hem iniciat des de l'any 2021 tot un projecte d'experiència de pacient que ens permet escoltar el que ells ens diuen i incorporar-ho als nostres processos.
La jornada vol ser una crida oberta al diàleg amb l'objectiu d'aplegar el màxim de ciutadans que tindran l'oportunitat de plantejar dubtes o consultes sobre els diferents projectes als seus responsables. Per assistir a aquesta jornada, cal inscripció prèvia.
L'associació Acròmata, juntament amb l'escola Pompeu Fabra i Colorat, fan un projecte pilot a nivell espanyol per donar visibilitat a les afeccions com ara el daltonisme o la cromatòpsia. Aquest matí, els alumnes de tercer i sisè de primària ho han experimentat a través del joc.
Així veu el món una persona amb daltonisme. Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra ho han comprovat avui amb un experiment que forma part de la prova pilot de la Fundació Acromates i Colorat per visibilitzar l'afectació. La idea de portar-ho al centre ha estat de la Patrícia, una nena que pateix acromatòpsia, un tipus de daltonisme.
És un problema genètic que fa que no pugui distingir els colors i veig en blanc i negre i tonalitats de gris. La llum em molesta, que he de portar aquestes ulleres o fins i tot unes més fosques, i de lluny no veig les coses, m'ha de fer els papers més grans, per exemple. L'objectiu era que molta gent coneixés el que jo tinc, perquè així es anés expandent i es pugui ajudar més a veure si es pot solucionar una mica.
Per poder distingir els colors, els alumnes han fet ús d'un alfabet especial per daltònics. El Miguel el va crear després d'adonar-se en la seva feina com a dissenyador dels problemes que tenien els que patien la malaltia.
Hablamos de 350 millones de personas del mundo, cerca de 2.4 millones aquí en España. Y el reto fue muy interesante porque conseguí juntar daltónicos de varios países y juntamente con ellos crear una solución de ciclos gráficos que represente los colores y ahí poder aportar la integración y la inclusión de las personas daltónicas.
Des de l'escola han acollit amb els braços oberts l'aportació de la Patrícia.
Que ens adonéssim de com veia la Patrícia també, que hi ha persones a la societat que també són com ella i que clar, a vegades li demanen coses de colors, fins i tot els adults, i no som conscients de dir-li, dona'm això que és de color verd, i ella no veu en verd, no veu els colors, veu en blanc i negre. Llavors, clar, és una mica consciencial posar-nos en el seu lloc.
La iniciativa s'ha estrenat avui a l'Hospitalet i ja està en marxa a 4 escoles de Barcelona, amb l'objectiu de traslladar-la a més centres d'Espanya i Portugal.
El Club Tenis Taula a l'Hospitalet treballa per assegurar una presència competitiva la temporada vinent a Superdivisió Masculina. Millorar la plantilla i comptar amb una instal·lació adient són els grans objectius.
L'històric ascens del Club Tenis Taula a l'Hospitalet va ser un moment d'enorme alegria, però ara toca fer que la presència a Superdivisió sigui amb totes les garanties. Des del club ja treballen per fer-ho possible i el primer que es vol tancar és la instal·lació. Ara per ara, un tema encara obert, ja que es necessita un determinat nivell lumínic sobre la taula de joc.
La nostra idea és fer un esforç, l'Ajuntament ens ajuda molt i seguirà fent-ho i compto que hi hagi d'alguna manera doncs, es pugui ajudar més que no ha fet fins ara i no hi haurà. I entre això i el creixement del club, que seguim creixent, ja estem a dos de ser 300 socis, que això és una xifra bastant important en el món de tenis taula, i la cerca de patrocinis, les transmissions quan juguem Superdivisió, doncs hi ha tanques que es poden publicitar, hem de buscar un patrocinador nou que ens aporti molt més, i això ja és una tasca meva, de la Junta Directiva, i estem fent l'impossible perquè això sigui viable.
I l'altre punt que cal reforçar és la plantilla. Superdivisió és la màxima categoria espanyola. Tots els equips tenen jugadors professionals i, evidentment, per poder afrontar la competició amb competitivitat, cal alguna incorporació. El Club Tenis Taula a l'Hospitalet ja treballa en aquesta via.
Vam pujar, ho vam celebrar, com tocava, i el dilluns de la setmana passada, dimarts, ja vam començar una miqueta a parlar amb el Roger, aviam fins on podíem arribar o què podíem fer, i a partir d'aquí doncs, vam començar a parlar amb jugadors i l'equip es reforçarà. De moment no sabem, encara no tenim noms, no podem donar noms, però l'equip es reforçarà perquè si volem tenir, o com deia ell, si volem competir i volem tenir opcions de salvar-nos l'any que ve, que tornarà a ser l'objectiu, mantenir la categoria, doncs l'equip ha de ser millor.
El que sí que està pràcticament garantit és que el club tenista de l'Hospitalet disputarà aquesta superdivisió i s'uneix a la llista d'equips de la ciutat, encara curta, que competeixen a la màxima categoria de la seva disciplina.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Les obres del casal de gent gran de Sant Josep estaran acabades a la tardor. El projecte inclou un auditori que tindrà vocació d'equipament de barri i entrada pròpia. Les obres del nou casal de Sant Josep tenen un pressupost de més d'un milió d'euros. Avui l'Institut Eduard Fontseré de la Florida ha fet una jornada de vaga per exigir l'estabilitat de les places de les treballadores socials al centre. Concretament reclamen a la Generalitat la creació de places estructurals que permetin donar continuïtat als projectes i als vincles entre professionals i alumnat. L'Hospital de Bellvitge ha organitzat pel pròxim 12 de juny la primera jornada de transparència per la ciutadania. En el decurs de la trobada es presentaran alguns dels projectes innovadors més destacats de l'hospital per a la millora en l'atenció. A més, els ciutadans tindran l'oportunitat de plantejar dubtes o consultes sobre els diferents projectes als seus responsables. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.